Estàs escoltant el suplement de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. And though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
No la suporto, no l'estimo. Amb aquesta cruesa s'expressa una mare sobre la seva filla adoptiva. És un dels testimonis que ha recollit la periodista Eliane Ross, que ha investigat un fenomen tan amagat com incòmode. Es diuen el tema, la temàtica, les adopcions truncades. Eliane, bon dia, benvingut al suplement.
Bon dia.
Què és una adopció truncada?
Doncs són famílies que han adoptat un nen i que no han arribat a crear el vincle de relació normal entre uns pares i uns fills. I llavors la situació normalment es viu molt en silenci, es va degradant i fins que arriba el moment en què la família no pot assumir més la situació i arriben a posar el nen a disposició de l'administració.
La diferència entre això i una família que té fills biològics conflictius que es veu superada per aquesta situació i acudeix als serveis de protecció de menors, quina seria?
Pues cap. Vull dir que és la mateixa situació. El que passa que en el cas d'un nen adoptat, el nen adoptat viu un segon abandon. Se sent abandonat i per segona vegada, no? En canvi, en una família biològica és molt diferent.
Imagino que no devia ser fàcil d'entrada com a periodista aconseguir que els testimonis accedissin a parlar amb tu.
Pues no, hi ha hagut una feina molt llarga i m'he posat en contacte amb moltes famílies que sí, que veien que la necessitat de parlar-ne, però que ells no es veien amb cor de parlar-ne personalment, perquè és una situació molt dolorosa, en la que es culpabilitzen molt i ho viuen com un fracàs.
I tu com vas detectar això? Com et va fer visible la teva vida aquesta situació?
Doncs mira, jo he estat corresponsal a París durant 9 anys i bueno, segueixo la premsa estrangera i sobretot la premsa francesa i vaig veure que a Le Monde hi havia un reportatge sobre aquest tema i en el que explicaven que per primera vegada l'administració, el govern francès, donava xifres sobre les adopcions truncades i el nombre inclús, i penso que eren 40 nens que havien retornat a les institucions socials per aquest motiu. I vaig pensar, ostres, pues a veure com passa això aquí, no? Si també passa, si com ho administra el govern i com...
Uh-huh. I a partir d'aquí vas investigar sobre aquest tema.
Sí, sí.
També ens acompanya avui l'Eva Gispert, que és mediadora familiar i directora de l'Institut Família i Adopció. Eva, bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
I el psicòleg psicoterapeuta de la clínica Dita de Trastorns de Conducta, Daniel Cifrano. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Eva, les adopcions truncades són una realitat més comú del que ens podem imaginar així a primera vista?
Sí, perquè, bueno, l'Elian ja ho deia en el seu article, realment hi ha una xifra, que són els que realment es tornen a l'administració, però llavors hi ha tota una altra xifra que està oculta, però que l'Anna Verástegui, en una de les seves investigacions, ja parlava de xifres per sobre del 11%, que són famílies que viuen una situació molt complicada de convivència i que no poden sostenir tenir-la i que després han de derivar-ho cap a institucions privades com la que dirigeix el Daniele.
Es calcula a l'Estat espanyol que en 10 anys uns 500 nens han passat a dependre del sistema de protecció de menors.
Sí, en altres països les dades oficials apunten a aquesta realitat encara és més forta. Del total d'adopcions a França, un 2% van ser truncades, tal com ens deia ara l'Elian, un 5% a Holanda, un 6% a Suècia i un 11% a la Gran Bretanya.
El percentatge del total d'adopcions representades al nostre país se sap, a Catalunya, per exemple? Es coneix aquesta xifra?
Sí, ara no la recordo, però jo sí que sé que som el primer país en relació al número d'habitants amb número d'adopcions.
Uh-huh. Clar,
va haver una època, sobretot a principis dels anys 2000, en què va ser una mena de moda una mica, no? La gent no ho feia només per satisfacció personal, també per altruisme, no? Però hi havia una idea també, una tendència, i hi havia una idea una mica idealitzada, no? Una visió idealitzada de lo que és adoptar un nen i de la satisfacció que aporta, que quan funciona és cert, però clar, potser es van menys tenir els problemes que porten aquests nens també, no?
Que la sensació de ser, això que dèiem, de fracàs, és una sensació molt, molt bèstia, no?, pels pares, també.
Home, la vergonya, el fracàs, el sentiment d'haver fallat a una persona ja amb moltes necessitats és la vivència que normalment ens trobem quan hem d'ajudar uns pares endavant d'un fill adoptat que presenta una certa dificultat, o d'una relació pare-fills que arriba a uns extrems que això que poden portar un troncament abans afectiu, emocional o de convivència, i fins i tot a nivell legal, que és el cas d'uns nens que han de tornar a les institucions. I llavors, clar, treballar amb aquests sentiments és el primer que hem de fer. I seguint una mica el que deia l'Elian. Elian, sí?
Sí.
Clar, jo crec que en aquests anys, després del boom, que crec que el número màxim d'adopcions a Espanya i Catalunya és el 2003 o 2004, però ja estem. I a partir d'allà va baixant.
Va haver-hi un pic, no?, el 2003 o 2004.
Clar, a partir d'allà crec que hem de reflexionar sobre les motivacions i les expectatives que ha de tenir un pare o una família a l'hora d'escollir adoptar un fill.
Segurament les expectatives, el fet que sigui massa idíl·lic tot plegat és el que ha fet també moltes vegades adonar-se que la realitat a vegades pot ser una altra, no?
Bueno, ara és evident que ara quan amb els anys que ja portem treballant en aquest tema, amb el tema de la postadopció, el seguiment de les famílies, es veu que adoptar un adoptar en si mateix requereix un plus. A vegades parla que fins i tot els pares han de ser terapeuta, que de forma pot ser exagerada, però que sí que les històries que porten aquests nens i nenes requereixen que els pares es plantegin un plus de preparació.
Analitzem algun d'aquests factors de risc que poden produir adopcions truncades. Psicoterapeuta, em deies, però al final això que es tradueix també és amb moltes ganes, molta paciència i molta informació. El que cal perquè un pare sàpiga i coneixi què vol dir adoptar, això d'entrada, no?
Sí, informació, però just l'altre dia compartia amb una mare d'un nen adoptat, una nena adoptada en aquest cas, l'article, llegia l'article amb ella, en un espai familiar, per veure què opinava ella. Ella em deia que aquest article, el testimoni de la mare, era molt representatiu de lo que també havia viscut ella. Ella, en aquell moment, es definia com una dona culta, preparada, intel·ligent, sensible, i que, tot i així, tot i haver reflexionat molt sobre l'adopció, en el moment que es va trobar en situacions límit, es va sentir-se desbordada, perduda, i es va adonar que la preparació no n'hi havia prou, una preparació purament informativa. S'ha de treballar amb les vivències que realment es pot trobar un pare quan es troba davant un nen que presenta dificultats per la seva història.
Eva.
Jo pensava ara, com deia això el Daniele, doncs que jo mateixa, jo sóc adoptada i mare de tres fills, dos biològics i el tercer és adoptat, no? I quan jo feia la preparació per l'adopció, explicaven casos, però que acabaven tots bé, i explicaven casos i jo em vaig veure molt reflectida en allà, vaig pensar, ostres, però si aquestes característiques que estan dient pues és que era jo quan tenia pues 15, 16 anys, no? I realment jo també estava molt preparada, no només per la meva pròpia adopció i per haver-hi reflexionat i llegit tot el que havia de llegir i parlat amb qui havia de parlar, però vaig veure realment que hi havia molts pares que estaven al meu costat, inclús pares que tenien fills biològics, i menys tenien tot el que estaven dient els psicòlegs. Llavors parles ara amb pares adoptius que havien passat, que estan amb dificultats com les que estàvem comentant ara amb l'Eliana i el Daniele, i veus que realment te diuen, no, és que no ens van avisar d'això, no és veritat, sí que els avisaven, però quan és normal, també quan un està embarassat, per exemple, està embarassada, tu no penses en aquell tant per cent que pot anar malament i estàs focalitzat amb la il·lusió, l'esperança, i molt pocs eren conscients de les dificultats que hi podien haver, o els hi semblava que amb l'amor, no? Que és condició sine qua non però no suficient, doncs ja tot es supera, i això no és així, es fa falta molt més. I ara sentia el Daniele i pensava, realment Jo també, que siguem mare, no? Pensava, bueno, doncs, com que ets adoptada i a més tens molta preparació i ets terapeuta i mediadora familiar, pues, podràs fer front a moltes situacions. I quan veia les famílies que venien a la consulta, realment me n'adonava que és un procés que tu els pots acompanyar i si estàs preparat o preparada, els podràs acompanyar molt millor quan es donin aquestes situacions de conflicte o límit. Però no els pots... o sigui, per mi han de fer el seu procés i és únic i han d'entendre el que necessiten entendre.
I el problema segurament és que massa sovint es recorre a l'ajuda externa quan la situació ja està totalment desbordada. I això, si s'intervingués, potser quan es detecta ja alguna situació que no és normal, això evitaria moltes coses, no?
Elian? Sí, hi ha dos moments claus en les adopcions. Un és el primer any, en el que s'ha de crear el vincle entre els pares i el nen adoptat, i després l'època de l'adolescència, que és quan els problemes que s'han anat superant, s'han anat trampejant, s'han anat tapant, potser a vegades, doncs allà surten, perquè el nen es fa moltes preguntes i les coses que no s'han anat resolvent en aquest període doncs esclaten moltes vegades.
Hem parlat d'aquesta frustració que senten els pares, no? quan davant d'una adopció truncada, però els nens com surten?
A veure... el concepte d'adopció truncada jo realment me l'he trobat poques vegades, en el sentit que jo treballo en una clínica on afrontem els problemes abans i intentem evitar el troncament definitiu. Es pot definir truncada a nivell afectiu però no legal. M'he trobat poques vegades algunes de famílies que d'anys adoptats que ja venien d'una situació de troncament, venien d'un CRAE, és a dir, d'una institució de serveis socials. I en aquest cas, realment, veus el patiment altíssim, l'ambivalència entre voler tenir una relació amb un pare adoptiu, però tenir present la vivència que havien tingut amb aquest pare, o aquesta mare, en aquest cas era un pare, i la vivència molt ambivalent de ràbia, però mateix de necessitat d'estimació, voler tornar a sentir-se part d'una família, però al mateix temps viure aspectes negatius d'aquesta experiència de convivència. Realment, una persona trencada en dos. Reconstruir això realment és molt complicat.
Jo m'he trobat amb dues situacions que han vingut a la consulta i venien a tornar el fill i la filla. Així mateix, perquè no podíem més. I realment m'he trobat amb parelles que, clar, estaven al voltant ja, bueno, a un punt de la separació, perquè porta un conflicte i una càrrega de culpabilitat enorme que no es pot suportar, i els nens destrossats, totalment dissociats, totalment, i empitjorant molt quan t'explicaven la història de quan van arribar i les pors que tenien i com van començar a aflorar, quan van sentir confiança i el calor de la mare, sobretot, ara penso en aquell cas, no? I després com aquesta nena es va tornar a dissociar, va començar a fer fugides de casa, bueno, el que ja en sabem que passa.
Entre el 30 i 40% dels ingressats en centres terapèutics i d'acollida menors són adoptats.
Et volia preguntar, Eva, quins són els llums d'alarma que haurien de fer actuar els pares adoptius per evitar anar més lluny? És a dir, per fer aquesta feina, sigui, diguem-ne, preventiva. No sé si aquesta és la paraula exacta.
Mira, és que crec que a vegades no es veu. Hi ha vegades que sí. M'he trobat pares i mares que t'explica la història i tu quan els sents ja veus indicis,
sí,
doncs d'una molt baixa tolerància a la frustració quan érem molt petits. Després, molta capacitat de... moltes ganes d'agradar, i a més com que tenen una intel·ligència, ho saben fer, la societat els hi retorna, justament els hi va reforçant aquesta estratègia que tenen, i moltes vegades és molt difícil, perquè realment són supervivents, estan molt acostumats, si són intel·ligents, a veure què han de fer per agradar, i llavors... si la societat els hi retorna els moments en què estan a l'escola, als amics, etc, això els hi retorna algo positiu, no? Ho van reforçant. Llavors, la fragilitat que tenen per dintre aquest sentiment d'abandonament i aquestes ganes d'agradar justament és per això i de no patir rebuig, doncs l'amaguen molt bé. Són uns cracs, alguns són uns cracs amagant aquesta fragilitat. Llavors, això no es veu tant a simple vista. Jo recordo un cas que inclús vam tenir la consulta, però vam derivar amb un altre psicoterapeuta perquè no ens equivoquéssim i veiéssim, en el seguiment d'adopció, poguéssim veure alguns indicis d'aquests que em preguntaves, no? I no el vam veure, perquè era un crac amagant aquesta fragilitat, no? I després a l'adolescència doncs, va esclatar amb deixar l'escola, amb consum, etc.
Tenim una trucada. És el Jordi de Barcelona. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs.
Mira, escolta'm, jo soc pare adoptant d'una nena de 5 anys, que va vindre fa 2 anys aquí a Barcelona, i nosaltres en el procés d'idoneïtat i tot el procés de preparació per l'adopció sempre ens han parlat sobre que a vegades les adopcions no acaben bé. I nosaltres ara com a pares sempre estem pendents de veure, no pendents, tenim una alerta posada per si passa alguna cosa, no? Saps allò? La meva filla ve de l'Àfrica negra, doncs dius, home, és negra, té la diversitat, és adoptada, i tu vas sempre amb alertes, no? Bueno, o sempre amb alertes no, però vas vigilant a veure si passa alguna cosa. I jo em queixo una mica del paper de les escoles, ¿vale? Perquè a vegades a la sanitat, per exemple, està molt clar quin és el protocol quan una nena tant, què s'ha de fer, però a l'escola, quan parles si hi ha algun protocol, et diuen que sí, però que és la teoria, cada nena és particular, però no t'esclareixen si hi ha un protocol clar i si s'està aplicant. I després te'n vas a les visites de seguiment de l'adopció, i a les visites de seguiment de l'adopció deixen molt clar certs conceptes, com diu l'estabilitat, que no hi hagi canvis de la seva vida, que no hi hagi canvis de la seva vida en aquest moment que està en procés d'adaptació, que es vigili, que l'escola ho vigili, etc. I a l'escola no veus que hi hagi, que s'estigui aplicant un procediment clar, un procediment de dir això. I us posaré un exemple. Ara hi ha el problema dels refugiats. Quan tu tens una filla que podria ser un refugiat com ella, com els que escolten per la televisió, doncs jo crec que a l'escola s'hauria de vigilar a vegades com la meva filla està assimilant aquesta informació. Per què? Perquè no ho agafarà igual que un altre nen que no és, que no és provinent de l'Àfrica negra i és de pares biològics. És a dir, hem de vigilar a vegades aquest nen quina informació de l'escola se li està donant i amb quina base, amb quin procediment, amb quina manera de fer es fa.
Això seria aplicable amb tots, amb tots els nens, saber exactament quines realitats tenen a casa tots els nens que hi ha a l'escola, no?
Això és el que... Aquesta resposta, perdonem que discrepi, és la que em queix. Perquè, m'explico, és a dir, nosaltres sabem objectivament que els nens adoptats són adoptats i provenen d'un lloc, vale? No hem d'averiguar gaires coses, vale? I hem de posar unes alertes per aquestes coses. És a dir, si estem parlant, el que t'he dit, del cas del refugiat, no? Clar, ara ens fixem pels refugiats que venen de la guerra de Síria, no? Però la meva filla podia ser una refugiada de fa 6 anys de Lampedusa, vale? Com ella diu, ai, aquests nens venen cap aquí perquè no poden menjar allà. Doncs la meva filla, hem de veure com digereix aquesta informació i com se li dona, no? I això a les escoles, que ara ho s'han treballat molt, doncs ho hauríem de veure, no? I jo a vegades que he preguntat a l'escola, diu, bueno, vosaltres, el nen adoptat, teniu algun tractament especial, algun procediment especial? Vigileu alguna cosa especial? Sí, tenim un procediment que ens dona benestar. Diu, bueno, però això. I sí, després sí. Hi ha una cosa que s'ha de tindre molt clara. Els nens adoptats, tenen una motxilla, vale, que no tenen els nens que no són adoptats. Un exemple, no? Un nen adoptat, per exemple, un nen biològic que viu aquí a Barcelona sap perfectament que és un arbre. Pues la meva filla va vindre i un arbre era una cosa que veia a la finestra de la seva. I el que no pot ser és que l'escola em digui, no, és que no sap què són. Al cap de 5 mesos d'escolarització, diu, és que li falta bagatge de coneixement. Diu, home, clar, quin coneixement no ho sap.
Referents són uns altres, està clar.
Queda clar. Jordi, gràcies per trucar.
Molt bé.
Una abraçada. Escoles, el paper de l'escola també és important en tot plegat, no?
Sí, ja, són nens que venen amb unes experiències molt complicades a vegades. El testimoni que vaig entrevistar jo, per exemple, la nena no entenia per què quan feia alguna cosa malament a l'escola no la pegaven. I inclús quan feia alguna cosa malament a casa li demanava a la seva mare que la pegués, perquè era lo lògic, eren els codis als que ella estava acostumada, i li deia a la seva mare, com vols que aprengui si ningú em pega? Llavors, una de imaginar-se d'on ve aquesta criatura, no?
Ens queda poc temps, però sí que voldria parlar d'un dels temes que també parlava al 30 minuts aquesta nit. Tracta sobre adopcions, però un problema... Jo diria que, en fi, és una aberració. Es diu els nens retornables.
Aquests nens tenen uns quants minuts per mirar de convèncer i agradar algú?
Sí, després les famílies s'emporten els prospectes dels nens a casa. Ara tenim gairebé 2 hores perquè les famílies parlin amb els treballadors socials i amb els nens i puguin interactuar-hi per veure si encaixen.
És a dir, desfilades de nens com si fos una subhasta de peix. El resum seria que als Estats Units pots adoptar una criatura i després posar un anunci per renunciar-hi. Què us sembla?
Una aberració ètica, moral i... no sé... Són les llums i les ombres dels Estats Units, ja ho sabem. Però això és mercancia venuda a baix preu, a més, sembla, no? Tenen en compte el valor que pot tenir la vida humana. I els nens, he tingut la sort de veure abans aquest documental, la sort o la mala sort. I realment és molt dur veure com els nens es troben bolcats amb aquesta... repte de conquistar uns pares nous, i que aquest repte de conquistar uns pares nous es repeteix a vegades 3, 4 o 5 vegades, o estan passats i venuts i traspassats com si fossin això, mercancia.
De mitjana apareixen 3 anuncis de nens a internet al dia als Estats Units.
Sí, no. Encara ho estic païnt, vaig veure ahir i no. Costa païr i costa, i jo com psicoterapeuta acostumat a focalitzar en el món interior de les persones o en les relacions que construeixen amb l'entorn, no em puc fer-me una idea, no, encara no he paït, no em puc fer-me una idea de com pot repercutir internament a una persona una situació d'aquest tipus.
Elian.
Pues sí, lo més impactant és que sembla que siguin nens per catàleg, no? Que els venen amb una fira, com bestiar, i llavors adoptar una criatura és una situació que es banalitza absolutament i que sembla que, bueno, que abandonar una criatura no sigui una cosa tan forta, no? Sí, t'ho plantegen gairebé així.
És la perversió del mercat, al final, sí, no? Mercantilitzar-ho tot, fins i tot la vida d'un infant, no?
És que arriba a l'extrem de ho saber tirar.
Sí, sí.
Si nens de segona mà.
Sí, sí.
A mi em va provocar una ràbia i una tristesa impressionant. O sigui, pensar que aquests nens es retraumatitzen tantes vegades i que les seves pors... i aquest sentiment de rebuig que tenen, que ja han tingut, es torna a produir, que no, i les pors no les poden treure mai de la vida.
Hi ha un testimoni que fins a 5 vegades passa això.
Escoltant aquest testimoni, a part de la ràbia de tristesa, a mi el que em va despertar és un respecte enorme a aquesta noia que, malgrat aquesta història, és que inescoltable, perquè no es pot ni escoltar, sí, per el que fa viure internament a nivell d'empatia, la noia tirava endavant, tot i així. Eh?
Sí.
Eva Gispert, directora de l'Institut Família i Adopció i terapeuta, el Daniel Ciparano és psicòleg, l'Elian Ros és periodista, que ha investigat també casos d'adopcions truncades. Us agraïm moltíssim que heu vingut avui al suplement a posar llum sobre aquest tema, sobre aquesta foscor. Moltíssimes gràcies, de veritat.
A vosaltres.